començo per aquí perquè si no després me n'oblidaré. Es farà el sopar, el sisè sopar de joves empresaris. Aquest sopar li dona suport la DEC. No el fa la DEC, li dona suport la DEC. Però molts dels joves empresaris que assistiran a aquest sopar formen part del grup de joves empresaris de la DEC. Però el sopar li dona suport la DEC. És res, anècdota, eh? Perquè el cas és que facin el sopar d'una vegada els joves empresaris i que puguin parlar de, de les seves coses. Segon problema. Que quedarà malament això. Com et deies?
Míriam.
Gràcies, Míriam. Gràcies, Míriam. Míriam, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicent.
Saludem a l'Amèlia Mestre. Amèlia, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
De la joieria Mestre de Vilanova. Saludem a l'Anna Belchi. Anna, bon dia i bona hora.
Bon dia.
L'Anna ve des d'un projecte nou, 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 que ha tingut un èxit de por, que és la Daurada Beach Club. Per què ha tingut un èxit de por?
Perquè ha sigut innovador. Hem descobert un altre vessant d'un indret fantàstic de Vilanova. I també doncs, ha sigut un projecte que li feia falta a Vilanova.
D'acord, ara ens hi posarem en tot això i saludem, com no, amb en Josep d'Arana. Josep, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
De Blau Sitges, aquesta experiència de lloguer d'apartaments turístics.
Això mateix.
Que amb en Josep li continua anant bé.
Sí.
Mentre el turisme vagi bé.
Mentre el turisme continuï pensant en Sitges, la cosa anirà bé.
I mentre Sitges continuï pensant en el turisme.
Sí, jo crec que...
Val més el primer...
Sí, sí? Val més el primer, perquè el...
Sí?
El segon
no t'hi... Vaja, no hi penses massa.
No, més val no pensar-hi. Per no agafar emprenyades.
Però de moment el turisme pensa en Sitges, sí. Continua pensant-hi.
Sí.
Des del darrer dia que vas venir, situació estabilitzada, millor, pitjor, diferent?
Estabilitzada i podríem dir que una mica millor.
Què dius?
Sí, bueno, és el turisme.
Una mica millor.
Sí.
Tens la sensació que una mica millor. Tens sí. La sensació que anirà millorant?
Sí, jo sí. Crec que sí. Crec que sí. No...
Què ho indica?
Que veiem, nosaltres estem en un sector relativament nou. Aleshores, és un sector que està creixent.
El dels apartaments turístics.
El dels apartaments turístics. S'ha d'estabilitzar. Un cop estabilitzat, que ara ja tindrem una... Ara ja sabrem exactament, perquè fins ara era un sector que no estava massa regularitzat. Ara ja els apartaments han d'estar regularitzats. No qualsevol persona podrà llogar el seu apartament a qualsevol web entre particulars.
No serà com abans, això?
No serà com abans. Aleshores, aquí sí que l'any que ve, si em tornes a convidar o em tornes a convidar a l'EC, potser sí que us podré dir, escolta, pitjor. O millor, o molt millor, no ho sabem.
Tindrà una regularització del sector sí. Semblant, no, semblant, em refereixo perquè ho tinguem en cap, a la regularització del sector hoteler, per exemple.
Jo l'assimilaria més amb la de les cases rurals.
D'acord.
Que també va passar això. Va haver un moment que qualsevol que tenia un,
sí, sí,
una quadra a la muntanya, deia casa rural, muntava quatre habitacions i ho feia. Val? I potser
de
després s'han
sí,
pogut
de fet,
regularitzar.
Ja, de fet no s'equivocava, era una casa rural.
Sí, sí, exacte. Amb els apartaments... No passava això. Nosaltres no llogàvem ni quadres ni estables ni coses d'aquestes, sempre són apartaments que són apartaments i pel sector que ens movem i el ser mitjançant una empresa com nosaltres sempre són apartaments d'una certa qualitat o amb uns certs serveis. Vull dir, no és allò que lloguéssim qualsevol cosa perquè bàsicament lloguem per internet i no podem donar sorpreses a la gent que després ve que es trobin amb una cosa que no és. Però bueno, la regularització, ja dic, l'assimilaria més a les cases rurals i això s'ha de regularitzar. Estem en ple procés de regularització i això creiem que estabilitzarà el sector. Nosaltres, per exemple, dic que hem estat igual o millor que altres temporades, però, per exemple, si mirem els apartaments, que són d'uns propietaris, no són nostres, els apartaments han estat menys rendibles que altres anys. Per què? Perquè el parc d'apartaments s'ha augmentat molt. Ara, amb aquesta regularització, el parc d'apartaments es reduirà una miqueta i, per tant, suposo que els apartaments, que també és un factor, els propietaris són empresaris, també petits empresaris, en aquest sentit.
És a dir, un propietari d'un apartament o d'una casa haurà de decidir, per exemple, si vol que el seu apartament sigui un apartament turístic.
Exacte.
I haurà de signar un protocol, suposo.
Bueno, no. És mitjançant una comunicació prèvia a l'Ajuntament, en aquest cas l'Ajuntament de Sitges.
És a dir, jo vull que aquest local meu, aquest pis, sigui un apartament
local,
turístic.
No, pis. Perdó. Ha de tenir cèdula d'habitabilitat.
Cèdula d'habitabilitat, eh?
Ineludible.
Ineludible. que sigui destinat a apartament turístic.
Exacte.
D'acord. I llavors entra dins...
Es paga, diguem, una llicència.
D'acord.
I tot això també ve lligat per la famosa taxa de pernoctacions, que a partir d'aquí, des de l'1 de novembre, tots aquests allotjaments també han de pagar
també
la taxa. Evidentment, han de pagar la taxa per pernoctació. I creiem que tot això ajudarà a regular el sector.
D'acord.
Perquè ja sí que són moltes empreses les que ens dediquem a això legalment, som empreses constituïdes, que paguem,
sí,
impostos,
sí,
i a,
sí,
més,
sí.
Però és cert que hi ha molts apartaments que no estan regularitzats i que, bueno, que això farà que s'estabilitzi i que també d'alguna manera es puguin promocionar, perquè fins ara no, la Generalitat no promocionava apartaments.
Clar, ara
perquè
no,
era un sector no regulat.
D'acord, no som gestors, però quina diferència pot haver entre llogar un apartament per un mes, a ple estiu, a qui vingui, o convertir aquest apartament en un apartament turístic?
No, cap, perquè de fet nosaltres també lloguem per un mes.
Però és per això t'ho dic.
És a dir, que l'apartament turístic...
Un propietari pot dir, mira, arriba l'estiu, tinc això, doncs vinga, ho poso en el mercat de lloguer, qui vulgui llogar per passar les vacances aquest pis...
Això es pot continuar fent.
Això es pot continuar fent.
Tu tens un pis, un apartament, vas a un immobiliari convencional...
Exacte, escolta'm, jo vull que juliol i agost ho poseu això a lloguer per qui vingui de vacances.
Sí, això es continuarà fent tota la vida, i allò que habitacions,
sí,
això es continuarà fent.
Tu vols parlar d'un ús continuat?
No, és... De fet, això de llogar les habitacions,
sí,
o d'aquest lloguer d'un mes o dos mes, de fet no seria legal. No seria legal, perquè aquí ja, si és un ús vacacional, té que haver-hi darrere una taxa de pernoctació i té que haver-hi darrere una llicència.
Per aquest ús.
Ara tampoc vull generalitzar, però molta gent d'aquesta que lloga el juliol i l'agost,
sí,
no acaben pagant els seus impostos. Val? Que s'haurien de... Segur que hi ha molta gent que ho fa, també,
sí,
que
m'està
sentint i m'està dient, jo sí que ho faig,
perfecte. Josep, què diu aquest home?
Però està bé que ho diguis, no?
Sí, sí. Però per una altra banda, ja dic, els apartaments haurien d'estar regularitzats. Clar, fins ara tot això passava una mica desapercebut, ara no, ara... I la diferència no n'hi ha, o sigui, nosaltres lloguem...
D'acord, és a dir, no, en el fons diferència no n'hi ha, és una qüestió, diguem-ne, de marc legal.
Sí.
Sí,
i també és cert que, bueno, que si tu vols més promoció, veiem, el nostre mercat
clar,
és el mercat mundial, nosaltres estem per internet i ens ve gent de tot d'arreu del món. Per una altra banda, si tu l'anuncies amb una immobiliària,
sí,
o res, ja no dic immobiliària per no barrejar altres sectors. Si tu poses un rètol allà penjat amb una farola, llogo pis per passar l'estiu, o simplement una pancarteta al balcó del pis, redueixes molt el teu mercat. I, evidentment, redueixes la rendibilitat. És a dir, jo convido a aquests propietaris que ens estiguin escoltant...
Que converteixin el seu
que
pis...
Que converteixin el pis... No, que no és convertir-lo, simplement és que el pis està bé,
sí,
per llogar-lo per internet, i que a partir d'aquí el posin amb alguna agència de les que ens dediquem a això, perquè la rendibilitat és molt més alta.
Una pregunta, això implicarà també una categorització dels pisos?
De moment no,
no.
Però jo crec que és el segon pas.
Pis d'una estrella, de dues estrelles,
és el segon pas. En les cases rurals, si no vaig equivocat,
hi ha una cosa així,
també s'ha fet aquesta categorització. Jo crec que els apartaments passarà el mateix.
D'acord. Anna, per posar en marxa la daurada, quantes coses heu hagut de fer? Des del punt de vista administratiu, burocràtic, tot això?
Bé, de fet va ser una iniciativa privada totalment, o sigui, nosaltres des del moment que vam decidir tirar aquesta iniciativa endavant, era un espai totalment abandonat, que no se li estava donant cap tipus d'ús, és més, semblava doncs un abocador, i aleshores el primer pas va ser doncs anar a posar la Generalitat, ja que és un espai que forma part de Costa. Aquest organisme dona el vistiplau, però sempre ha d'anar de la mà de l'Ajuntament de Vilanova, que t'ha de donar la pertinent llicència també d'activitats, i per que t'escoltin i s'ho comencin a mirar, prèviament ja has de dir el que vols executant allà, doncs amb tota una sèrie de projectes, doncs el pertinent enginyer, l'empresa, en aquest cas, després de molts mètodes, vam decidir fer-ho modular, amb uns mòduls que els vam reciclar totalment. De fet, eren una antiga escola, aquests mòduls que posen per les escoles provisionals. Nosaltres el vam reconvertir en aquest beach club. De fet, amb l'empresa Algeco, que és qui ens va fer tot el muntatge, vam entrar en un concurs a nivell mundial per la nostra iniciativa i vam quedar, no sé si els primers o segons, a nivell de tot el món per aquesta originalitat.
Vosaltres no us dedicàveu a això?
No, per res. De fet, aquests dies amb l'Amèlia també arrel del sopar hem parlat molt d'aquestes xarxes socials, lo important que és tenir contactes, i també en aquests moments, sobretot que estem, i com a autònoms també, la paraula reinventar-se. Nosaltres veníem del sector immobiliari, d'una empresa que portava més de 30 anys al mercat, de Vilanova, Finques Vora Mar. Lògicament, quan ja comença la crisi tot, sí, va ser un negoci en decadència, però tampoc, per l'experiència i els contactes que teníem, tampoc era un negoci per tancar. Els números continuaven sortint. L'essència és quan un negoci et deixa d'il·lusionar, que també penso que és prou important,
sí,
no?
Sí, veia potser... si la cara de l'Anna està explicant tot això. Dius, mira, 30 anys en una empresa, quin desastre ve d'acabar. I ella ho explica com si fos precisament una etapa...
Ja ho tinc paït. Ja ho tens paït. M'ha costat molt, eh?
D'acord, d'acord. De fet... és que ens estranyava, dius, sí, amb una certa, no sé si dir, no facilitat, no.
Ens ha costat
no,
molt però... donar aquest pas i que jo ara ho pugui explicar
que
així...
d'aquesta forma tan... tan...
sí, sense que ja... doncs m'afecti potser sentimentalment, perquè jo lògicament, per l'edat que tinc, no vaig estar aquests 30 anys a l'empresa,
però òbviament,
però sí uns quants, i era un negoci familiar que venia del pare del meu marit, que ja no està entre nosaltres també, aleshores a vegades
hi ha un punt de traumàtic,
ens anem sempre creant uns lligams amb un negoci que en èpoques així, que també serveix per depurar, te n'adones que sempre s'obren noves portes si com a individu tens aquesta emprenedoria...
Però suposo, Anna, que en algun moment el pensament és salvem el negoci fent alguna cosa, per allò de dir, esclar, després de 30 anys ara hem de tancar això, o decididament ens empassem l'evidència i ens plantegem sortir per un altre costat.
Sí, de fet, necessitàvem un canvi, per això que et deia, la pèrdua d'il·lusió, perquè ja et veus estancat, amb una inèrcia que és negativa, que tot eren inputs negatius, famílies desesperades, que n'estaves... tinc a vendre, que el banc m'embarga...
N'estàveu tips.
Que et sents amb una impotència que en aquell moment vam decidir fer un canvi radical...
Amb una tensió diària, vaja.
Sí, clar, totalment. I aleshores és quan decidim, ja teníem experiència amb aquest sector, sí, no a nivell hostaler, però sí, sobretot amb l'oci nocturn, ja havíem col·laborat amb sales de la zona, havíem fet bastantes festes populars i concerts i altres esdeveniments, i ens hi va llançar de cap.
Segona qüestió, això de l'oci nocturn, que és un món també molt singular, des del punt de vista... És que tothom diu això de l'oci nocturn, la sensació que tothom obre locals, i vinga, i això raja... que tothom surt i tothom gasta i que si ara un gin tònic 10 euros i que si ara no sé què i fas els números aviat i
sí,
la gent ens diu
els
també
els números es fan aviat però no tots els negocis
és que precisament per això
funcionen. Ben lo contrari, per mi és podríem partir de la base que és com qualsevol altre negoci però amb l'afegit de que tens X factors que si no els saps gestionar molt bé és molt més perillós
que qualsevol altre,
negoci
més arriscat. Sí, en aquest sentit. Quins factors, per exemple?
Anna. Per exemple, el client podríem dir que durant el transcurs de la nit va perdent, no? Possiblement, aquest saber estar a vegades, perquè clar, normalment a l'oci nocturn va associat doncs, a ingerir alcohol...
Quina forma eufemística més bonica que fes servir. Va perdent,
no? Aleshores, tot això ho tens que tenir molt controlat.
D'acord.
I perquè hi ha un tu altre... mateix com a gestor tampoc perdre aquest...
D'acord. Perquè dot. Suposo que també hi ha un client que no li agrada gens conviure amb situacions precisament d'aquest tipus, no? Que degeneren, diguem-ne, amb actituds... Que no es presten molt a la convivència dins d'un mateix local, no?
Exacte.
D'acord. Una cosa que pot ser allò tan simple com dir, mira, venim, ens ho passem bé, tal, pot acabar, si l'establiment no vigila a la clientela, degenerant, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, amb un conflicte totalment.
D'acord. I que això acabi sent un boca-orella continu.
Exactament. Sí? A vegades, molts d'aquests locals d'oci nocturn, perquè una nit no omplim com ens agradaria... deixes passar segons quins clients que no van en concordància amb l'ambient de la sala que la gent està habitualment acostumada. Aleshores, això et pot passar, et pot sortir molt més car que no de dir, doncs mira, avui no hem omplert o no hi ha tant d'ambient com altres vegades.
D'acord, perquè suposo que no sé si hi ha una certa angoixa de dir, és que hem d'omplir, És que hi ha
sí,
de
això
gent.
Sempre.
Sempre, eh?
Clar, això sempre, per al que diran, hem punxat, però va, sobretot s'ha de tenir aquest cap fred, de tenir molt clar què és el que vols, què és el que busques, i fer, sobretot, un filtre molt important a nivell de
perquè
la clientela.
Perquè això que us ha passat, us ho esperàveu?
Fins al magnetisme que m'ha agafat, no.
És a dir, us esperàveu que sortissin mínimament els números, que poguéssiu passar aquest, però, diguem-ne, aquesta empenta col·lectiva, aquesta empatia col·lectiva,
aquesta
no us esperàveu.
Aquesta tornada d'energia positiva i de tota la il·lusió que hem posat, no ens ho esperàvem ni de ben lluny.
I ara, si li preguntéssim a l'Anna, i això acostuma a durar molt de temps? Quan un local, diguem-ne, agafa aquesta empenta, aquesta embranzida, suposo que mantenir-la és...
És difícil, com en tot, hi ha cicles. Sabem que, per exemple, els 3 o 4 primers anys es pot mantenir amb aquesta línia, però precisament per el que parlàvem abans, si no tens les coses molt clares, ets molt constant i vas renovant i innovant contínuament, ve la decadència. Has d'estar sempre a la white i sempre innovant.
Dues coses. Quina inversió us va suposar això? En el sentit de dir, bé, canviem, tanquem la immobiliària i ens fiquem això. Això és un pas d'aquells que dius, bé, escolta'm, fem números...
Sí, clar, fas uns números estimatius que després la realitat sempre acostuma a ser el doble. Tot i que...
Senteix en Josep, sí. I l'Amèlia també.
Tot i que és això, quan obrim el juny, per exemple, que no ens esperàvem, que era una mica per dir, bueno, anirem arrencant a poc
a veure què passa.
Va ser tal boom que ja la cosa se'ns va desbordar, però clar, també has de contractar el doble de personal que tenies estimat, el producte se te'n va també per doble partida, tot va sempre equiparat. A veure, el balanç és molt positiu, a nivell d'inversió és alta, el que passa que també doncs, nosaltres, donat a la situació que teníem, que tampoc disposàvem d'un gran capital per fer aquesta inversió inicial, doncs aquí va estar sobretot la feina del meu marit, que és també copropietari, en negociar, deixa'm arrencar, et faré un pagament aplaçat a tal data, quan acabi l'estiu acabem de passar comptes. Aleshores és trencar-te el cap durant molts mesos abans, tot i que ha sigut un negoci de temporada dels 4 mesos d'estiu, per tal de anar quadrant tot això, que no tingués que ser un desembossament
i que
inicial.
Fa patir això de començar i dir a veure si ens haurem equivocat i això no...
Home, això sempre. El que passa que el que no arrisca...
No pisca.
Clar.
Has vingut a Sitges a la nit?
Sí.
Sí.
De fet, ara a l'hivern he tornat a venir a Sitges a la nit.
I què tal la nostra nit?
He vist també una variació de fa un temps cap aquí.
Ara l'Anna fa un posat més de preocupada.
No, home, perquè a mi em sap greu, però qualsevol negoci, jo no me n'alegro mai.
No,
quan,
no.
Quan un negoci veus que ha tancat la persiana va en decadència...
Parlem ara de l'espectadora.
Sí, jo he vist un ambient diferent a Sitges,
sí.
I després que els 3 o 4 locals punteros,
diguem-ne,
que
sempre
havien estat
sempre,
de moda,
sí.
A mig gas. Veus que no acaben d'arrencar, que no acaba d'estar ple de bat a bat com havien estat.
Et pregunto només, per què deu passar?
A veure, també hi ha modes i a vegades tu continues fent bé les coses
i no hi ha manera.
No saps ben bé el per què allò deixa d'estar de moda o deixa de funcionar, i si hi ha les 2 o 3 colles que poden moure una mica l'ambient a la ciutat, decideixen que ara aquest local no toca i marxem a un altre lloc, doncs és el que passa, que se't va buidant i ja o acabes tancant o ja entres en uns altres ambients, que és una mica el que parlàvem abans.
Amèlia, quantes persones han anat a la joieria a vendre or?
Això és una mica escandalós. És un tema que la gent ha de tenir consciència de que s'estan marxant tones i tones i tones d'or del nostre país. I això és una cosa que en algun moment de la nostra història pagarem.
Sí?
És a dir, jo entenc que el que necessita menjar pagui, vagi a una botigueta d'aquestes a canviar l'or amb el que sigui, però pensem que tot això és una descapitalització del nostre país i en algun moment segur que o a l'or, com ho va fer en el seu moment la immobiliària, també doncs entra en una
recessió.
Sí, en una recessió d'aquestes, o el que ens trobarem és que no tenim or per bescanviar. Jo és una cosa que simplement demano a la gent que ho faci amb una certa consciència.
D'acord, és que t'ha sortit de l'ànima això, eh?
Dirigir. Home, és que és un tema que jo, per exemple, dic, per què no poses un compra-or? Perquè no estic d'acord en aquest negoci. Jo entenc que és un valor en alça i que, per tant, si tu necessites i tens, doncs és normal que tu canviïs part. Això és lògic, vull dir, però si tens algú per vendre és normal que ho venguis, però que tothom sàpiga que aquest or se'n va fora. Que l'únic que està comprant l'or és la gent de fora. Això és com el petroli, o sigui, tot això se'n va cap als països de l'est, cap a
Àsia... I si et digués, Amèlia, m'és igual perquè necessito els diners.
Clar, llavors és una altra història. Llavors és perquè jo tinc una necessitat molt concreta i ho faig d'aquesta manera. O, per exemple, que jo sí que faig, és el que faig és canviar l'or per peces, perquè jo aquell or després és el que em serveix per comprar or o per refinar i per invertir un altre cop en peces noves. No. Clar, vull dir, potser molta gent desconeix, no? Pensa que hi ha joiers que no paren de fer joies amb l'or que estan venent, no, senyors? Això se'n va d'aquí.
D'acord, aquest or se'n va d'aquí.
Sí, perquè, entre altres coses, les joieries estan en crisi, i en crisi profunda, perquè, clar, és un bé de luxe que s'ha deixat de comprar. O que cada cop l'accés és unes franges de la societat tan altes que no accedeixen als petits poblets com... Uh-huh. Bueno, petits poblets, petites ciutats, sí. Com Vilanova i la Geltrú.
Però els materials nobles no han baixat de preu.
Al contrari, estan pujant.
Estan pujant?
Clar, però vull dir, és com tot en aquesta vida. O sigui,
els valors segurs sempre pujan quan...
Exacte, però clar, vull dir, tu què fas amb el teu or? Comences a fondre'l i vendre'l i que se l'emportin? O l'aguantes i estàs esperant que algun dia... Doncs, hi hagi algú que s'enamori d'aquella peça i tu fas el negoci amb el que és la compra-venda única i exclusivament del metall. És a dir, aquí és on entra una miqueta el kit de la qüestió.
Quin és ara el client de joieria?
No n'hi ha. No, sí, hi ha... Bueno, sempre la joieria és bonica i sempre hi ha una part de la societat que sempre li agrada comprar joies i rellotges i que té a més un cert gust. Després és una gran inversió, vull dir, en el fons el fet de tenir or és una manera d'invertir també els diners i sobretot quan són joieries que ja portem tant de temps, doncs sabem on comprem i com comprem el tema dels diamants, que també és un valor que sempre va exponencial, sí. i el tema de l'or. Per tant, sí que hi ha gent que valora tot això, hi ha gent que és molt fetichista amb els rellotges, potser aquells que abans eren fetichistes amb els cotxes, doncs, però, bueno, ara són fetichistes amb els rellotges, no? Però sí que encara hi ha certs clients. També la joieria s'ha adaptat molt al nou públic i als nous preus de mercat. És a dir, ara, per exemple, han tornat un altre cop els xapats, que nosaltres els teníem ultra eliminats de la joieria.
Els xapats?
Els xapats. I ara han tornat uns xapats molt més ben fets. És a dir, tota la tecnologia que s'ha posat a la mà de la joieria ha fet que torni un xapat estupendo, xapats de 3 micres d'or, vull dir que estem parlant de xapats ja amb uns mínims, no? 3, 5 micres...
Queden el peu, vaja.
Sí, i a més fet per grans joiers, és a dir, els grans joiers han dedicat a fer disseny amb plata, però amb plata xapada amb or. Llavors ens donen aquesta riquesa i aquesta espectacularitat que no podem lluir amb l'or o que no se solia ni tan sols abans lluir amb l'or, ara ho pots lluir amb el xapat. Vull dir que hi ha opcions.
Heu notat també un cert, parlaríem de convenció social, a ensenyar peces d'or o a una certa cautela ara amb tot plegat? O...
Sí, hi ha un públic que sí i hi ha un públic que no.
Que no.
Hi ha un públic que diu, bueno, total, no saben si és de veritat o no és de veritat, perquè encara tothom va com si n'és de veritat i no ho va. Sí, i després un altre que diu, no, és que jo m'agrada tenir moltes coses, però és que ho tinc tot guardat. Dic, no, senyora, dic, si la qüestió és... Vull dir, hi ha que ho té llueixi, que el calaix no farà res. Però bueno, sí que és veritat que és una situació complicada, la dels negocis, i ara a més m'he vist amb l'obligació de fer reformes. Bueno, és una obligació, bàsicament, perquè el consum que jo tenia d'electricitat era tan exagerat que dic, per no estar venent, dic, pues, faig reformes i poso leds, no? Però,
un aparador d'una joieria és un...
Sí, és un gran atractiu, però és que a més és això.
És un gran, gran despesa, està clar.
És un gran consum si encara vas amb dicroiques. I bueno, és una miqueta el que comentava l'Anna. L'Anna va perdre la il·lusió en un moment crític i jo de moment...
La mantens.
Tinc moltes ganes de lluitar-ho. A més, el món de la joieria té un avantatge, que és bonic.
Això no es pot negar.
És bonic. Hi ha art en el disseny.
Sí, està clar.
Hi ha una cultura dels materials, hi ha un coneixement de les pedres, amb la rellotgeria el mateix, hi ha tot un món dintre del que és el mecanisme, hi ha concentracions en el territori d'especialització, hi ha unes competències, hi ha uns mecanismes, hi ha una innovació constant.
Diguem que hi ha una cultura de tot això, no?
Exacte. I llavors, jo que, per exemple, fa 5 anys doncs, estava dintre del món de la comunicació, quan la meva mare va dir o vens o tanco, doncs vaig dir no, que vinc, perquè també perquè el lligam emocional que comentava l'Anna.
D'acord.
Que això no vol dir que l'any que ve tinc que tancar. Perquè jo penso que, com l'Anna, els canvis sempre són bons. I quan un provoca el canvi, el que ha de fer és sentir-se lliure de poder escollir.
Que s'ha de relativitzar una mica tot.
Tot. Perquè, a més, no sabem mai on ens portarà.
Fins i tot el lligam familiar.
Sí, això és perquè al final tots som una mica bledes, no?, en aquest sentit, i tots ens... Aquella, hi ha l'espineta aquella familiar que a vegades pues surt, i bueno, sobretot quan et falta gent.
Quants anys fa de la joieria?
71, aquest any.
Ah, agafa-t'hi fort, també.
Sí, és la tercera generació, ja. I una miqueta és això. El que passa que jo el que vull dir és si un no ha perdut la il·lusió, que és difícil no haver-la perdut, ojo, però que si algú creu que la gent no ens hem de veure menjats per la crisi, que nosaltres hem de tirar endavant i hem de pensar que podem, sempre hi ha una part del pastís a la que podem accedir. I si aquesta part del pastís ens dona per sostenir o per donar dinàmica a la nostra empresa, doncs que és important que l'anem a buscar. Si hem perdut totalment la il·lusió, no passa res. Els canvis són bons i, a més, no sabem on ens portaran. És a dir, simplement, jo me recordo una vegada...
No sé quan ho dieu d'aquesta manera, perquè aquí escolti, deu pensar, què diu aquesta dona?
Mira, el Xavier Berner de Bambes Munic va venir amb una xerrada de joves d'empresa de la DEC, i el primer que va dir és, mira, jo no tinc ni estudis, ni tinc... Bueno, no estudis, no, però vull dir, no soc un ESADE, no soc un no sé què, no soc un no sé quantos, no? Diu, el que passa és que quan tinc una idea la faig. I a més, és difícil que algú en el que persisteixes i t'il·lusiones
no
i tens
bé.
La capacitat d'engrescar
no
el teu equip,
no
és difícil que no surti bé. Diu, i això no vol dir que no m'hagi sortit
que
tot
no.
bé, Vull dir, però és veritat. I jo cada dia quan em llevo, i per exemple, amb el tema de la reforma, no ho faig, és que el tema està molt malament, és que la circumstància està fatal, és que tal... I cada dia em llevo i dic, però Amèlia, no tens la idea de fer-ho. Fes-ho. Ai, no tens idea de fer-ho. I al final, pues, un dia vaig trucar a l'arquitecte i vaig dir, noi,
vine.
Endavant.
Josep, en el seu dia també va venir això al cap, no tens idea de fer-ho, fes-ho.
Sí, bueno, la idea no va ser va ser de la meva companya, de la meva dona, i bueno, allò que viatges i vas a apartaments a la resta del món i dius, ostres, podríem provar-ho a Sitges, que és un pol d'atracció turística important. I bé, va ser com va començar tot. I estic d'acord una mica amb ella, no? de que t'has de reinventar. Si una cosa no funciona o et quedes a l'atur o qualsevol cosa, t'has de reinventar. I el que no pots fer és quedar-te de braços creuats.
Perquè l'autònom té la perpètua obligació d'il·lusionar-se sempre?
Si parlo per mi,
sí.
Jo sempre he sigut... que si una feina, quan he estat assalariat també, no m'ha agradat o no m'ha il·lusionat, l'he deixat. I puc dir que he tingut la sort que he fet, la sort o la desgràcia, no ho sé, moltes feines, però quan alguna no m'ha interessat ho he deixat jo. I no...
No has esperat que et deixessin?
No he esperat que em deixessin. Perquè trobo que has de portar alguna cosa. Allà on estàs has de portar alguna cosa. siguis assalariat o siguis autònom.
L'Anna Centells, la Melgui també.
És que el tema és que no, o sigui, el fet de ser autònom no és una cosa ni fàcil, ni bonica, ni amable. T'ha de venir de gust fer-ho. És a dir, no, jo mai crido, en el sentit d'una miqueta el que deia ell, no? No és una crida...
Feu-vos
autònoms, apunteu les vostres empreses. No, o sigui, jo conec, tinc amics meus que són superfeliços fent les seves hores, sent bons treballadors, perquè per tant, a vegades coneixes una miqueta la gent i veus...
Sí, perquè una cosa no treu l'altra.
Una cosa no treu l'altra. I quan surten de la feina... s'obliden, i és que és en part el que tenen que fer la gent que està treballant amb mi, o sigui, jo ja tindré alguns drets més, però tindré moltes més obligacions, però ja tindré alguns drets més. Tu no has de marxar de la botiga pensant en tot el que tens que fer, has d'entrar sabent el que
has de fer,
saps? O sigui, sabent el que has de fer.
Com l'has dit aquesta frase?
Tu no has de marxar pensant en la botiga, però quan entres has de saber el que has de fer.
O sigui, deies, Josep, que aquesta il·lusió no s'ha de perdre.
És que no s'ha de perdre i estàs lluitant per una cosa teva. Però torno a dir, no tan sols els autònoms, sinó els treballadors també, que d'alguna manera han de defensar l'empresa on estan. Perquè jo sé de gent que, és que per lo que em paguen, per lo que no sé què, passo de la feina. No? Ostres, has de lluitar, perquè si no et fotran al carrer. És que és així. Jo sempre ho he vist així. És una cosa, un pensament personal meu. I sempre he pensat que allà on estàs has de donar el màxim, val? Que a vegades no et corresponen, perquè és veritat que a vegades a l'empresari no correspon, doncs aleshores agafes i plegues, que és el que jo feia. Els treballadors que tinc potser estaran dient aquest què diu? Però jo crec que és així. Però jo també crec que és una mica per... No tothom pot servir per autònom, perquè hi ha gent que es conforma amb feines d'aquestes més, d'anar deixant passar les hores i els hi va bé. Jo crec que els que som autònoms, alguns són per circumstàncies, vull dir, jo no m'hi he plantejat mai a la vida
ser autònom,
però bueno, em va venir, primer vaig ser autònom d'una altra cosa que vaig anar compaginant amb allò dels apartaments, fins que allò dels apartaments ja m'ha absorbit el 120% del meu temps. Però llavors jo crec que això, que és gent concreta que vol tirar, extrapolar una mica, és com allò que diuen, no?, que els catalans són més emprenedors que altres zones d'altres territoris, doncs potser és per això, no? Perquè tenim la cultura aquesta de que, ostres, és una mica allò, si vols ser ben servit, fes-te tu mateix al llit, doncs una mica això, no?
Tens treballadors al teu càrrec?
Sí.
Sí.
Temporalment, perquè Sitges, el gran problema que té és que és molt estacional,
Segueix sent molt estacional?
Sí, molt.
Sí?
Sí, moltíssim. I amb el sector dels apartaments encara més. Perquè nosaltres no fem lloguers molt curtets d'un, dos dies, és a dir, altres allotjaments, hotels, per exemple, poden agafar reserves d'un, dos dies.
És a dir, ara que és aquesta època tan sensacional, diguem-ne que ningú especialment està interessat en venir en una època tan sensacional com aquesta, en què la cosa està més aviat tranquil·la i es pot passejar tranquil·lament, no hi ha tanta oferta en aquesta època de l'any? No hi ha tanta demanda, perdó?
Anava a dir, oferta sí que hi ha, el que sí, no hi ha és tanta demanda.
Tanta demanda.
No hi ha tanta demanda. Ja ens agradaria que hi hagués demanda durant...
Dic, no ho sé, ara em pensaran, potser fa apel·lo al tòpic, però diguem-ne, els milionaris de vida, vaja, sense massa complicació, no poden pensar en Sitges en un moment de l'any en què tot està...
Nosaltres tenim algun client d'aquests que venen, i normalment a l'hivern són estades més llargues, d'un, dos, tres mesos.
Caram.
De gent que ens diu, escolta, que venen aquí pel que sigui, per negocis, i venen a vegades en família, i aleshores ens diuen, mira, que vinc en família i bueno, estem provant amb... estem en un hotel, perquè circumstancialment estan en un hotel, però clar, no poden portar una vida familiar, aleshores busquen un apartament i aleshores sí que tenim lloguers d'un, dos mesos.
D'acord, perfil de què? D'empresari?
Tenim empresari poc, tenim gent d'aquesta que tu deies, de...
Ara, de persones amb capacitat econòmica que poden fer una vida...
Sí. Normalment, ara el turisme rus està...
Ai, caram de russos.
Sí, està tirant bastant.
Sí.
I són gent que volen un producte molt concret, un producte amb cert luxe, i que poden venir perfectament dos, tres mesos a estar per aquí, i a vegades el que fa és que el cap de família va fent viatges amunt i avall, i ells es queden, la família es queda... aprofitant suposo que també deuen fugir de segons quin clima i venen aquí a aprofitar el clima que tenim nosaltres.
Els russos també van a Vilanova?
Aquest any, aquest estiu s'han notat, s'ha notat bastant més turisme i part d'ells els russos. El que passa que ara ell m'estava donant la idea, potser en comptes de sortir en biquini a la platja el que hem de sortir és amb un cardigan, no? Perquè clar, imagina't allà tot ple de neu a menys 20 graus i tal, i tu allà amb un cardigan a la platja, que és el que podríem estar fent avui matí perquè es veu un sol estupendo, no? Ens hem de canviar el concepte de...
Ens deia l'Anna a l'inici que la nit de Vilanova necessitava, o que l'oferta de Vilanova necessitava. Per què?
Perquè l'oferta que hi ha és escassa totalment.
I per què?
Per què? Perquè també des de el que és l'Ajuntament van fer fins i tot una noció on es vetava molt a l'obrir nous establiments, sobretot al centre i al casc antic. Mm-hmm.
Tenia sentit plantejar-ho? Per la convivència veïnal, pregunto,
clar, jo,
que tot això
per
és una...
el meu tarannà i la meva manera de veure les coses, jo sóc tot el contrari. A mi m'agrada dinamitzar, que hi hagi oferta. Normalment, a Vilanova, suposo que en moltes altres poblacions, no ens agrada tenir-nos que desplaçar i més agafar el cotxe, tal i com està també tot el tema ara de la conducció i de tot plegat. Aleshores, per mi seria fantàstic que al voltant d'un rati del casc urbà tinguessis la prou oferta per dinamitzar.
D'acord,
no?
O sigui, hi ha un marc, per dir-ho d'alguna manera, administratiu que acota molt les possibilitats de posar en marxa?
Sí, totalment.
Totalment.
De fet, els locals...
Per això vau pensar a Bajamar, per això vau pensar en la platja?
Clar.
Però jo he de dir, mira, aquí almenys no molestarem els peixos.
Sí, exacte.
Exacte.
Sí, de fet, sempre hi ha, no?, gent negativa que tendeix a... avatar-ho tot, no acceptar que... Sí que, a veure, un local nocturn comporta una sèrie de molèsties, no? Perquè
no
a vegades hi ha aquest incivisme, o, clar, tu surts del local tot content, vas xerrant, no ets conscient que hi ha veïns que estan dormint, i això, per exemple, al barri de la Geltrú ho han patit durant molt de temps. Jo penso que s'hauria de diversificar una miqueta, i... també nosaltres, quan pensem en tirar cap a la platja, és també per alliberar una miqueta el centre que ja ha patit durant tot l'hivern també prou. Dit això, jo penso que bàsicament ha sigut perquè s'ha vetat bastant el tema, o sigui, tu no podies plantejar-te d'obrir un altre negoci, sinó que tenies que anar a buscar a l'empresari que ja tenia aquest negoci amb llicència.
Perquè et donés la llicència, et vengués la llicència,
exacte,
per dir-ho així, o te la cedís.
Sí, sí, sí. I després perquè és un negoci complex que no tothom s'atreveix tampoc a...
Per allò de si es desmadre una mica això, eh?
Sí.
D'acord. Heu obert vespres, tardes, nits... Heu combinat...
Hem obert pràcticament
24 hores. No?
Sí, la veritat que al principi es va plantejar com a oci nocturn, perquè ja molt antigament havia hagut les carpes de Vilanova amb aquella ubicació i només havia funcionat amb això. El que passa que quan comences a veure el potencial que té, com realment està quedant el projecte, i perquè a la fi a la cap igualment necessitàvem tenir persones que estiguessin vigilant el recinte... vam decidir ja d'obrir tot el tema de dia, fer restaurant també...
I la gent de dia és una altra història?
Sí, ja és més familiar, venia molta gent a desconnectar, els veies que venien doncs, de treballar, que venien allà tranquil·lament a veir-se. Després també teníem tota la zona dels llits balinesos, on et podies fins i tot doncs, acomodar, estirar tranquil·lament, amb únicament davant el mar. O sigui, és que era un lloc idíl·lic i privilegiat. I després el que ha funcionat molt i molt bé són les postes de sol. A mitja tarda, moltes tardes posàvem música en viu, amb bandes de funky, de rock, i això ha sigut fantàstic.
Les postes de sol a Vilanova. Doncs clar, si funcionen a Vilanova, han de funcionar a tot arreu, les postes de sol, no?
Sí, a tota la costa.
Suposadament. Com serà aquest sisè sopar?
Bé, doncs serà un sopar que ens està engrescant molt perquè anem molt bé de participació, el farem al Museu del Ferrocarril, queden molt poquetes places, estem parlant de 10 places per tancar el sostre que tenim posat de 150 persones. Tota la informació la poden trobar a jovesempresaris.net jovesempresaris.net, sinó que ens busquin a través del Facebook, allà hi ha informació també de la web. I bueno, només dic que es tindrem una miqueta de les grans activitats que hi ha hagut en aquest últim any a Vilanova portat per joves a nivell empresarial. Per una banda, hi haurà un tast per la gent de Temps de Vi, que va muntar aquesta fira tan excepcional.
Això del vi també està de moda, eh?
Això del vi també està de moda. Després vindran a, bueno, després al sopar de gala a l'orquestra a nivell de culinari a la gent de Christian Service, que a més han muntat una empresa d'organització de béns de Business and Friends a Vilanova i per tant venen aquí amb tota la gala posada. I per acabar, que era una cosa que sempre ens passava, no? Que quan ja estaves una mica dinamitzat s'acabava el sopar i havies de marxar. Doncs hem decidit que tenint l'Anna en l'organització, doncs vam pensar que seria idoni muntar una mena de beach club, sense la beach, sinó entre trens per retrobar una miqueta el que va ser la daurada beach club en aquest estiu. Tot entre trens, que és meravellós, tenim el millor museu del món de ferrocarrils a Vilanova i la Geltrú, i la Pilar ens ha ajudat perquè poguéssim fer aquest acte allà, i per tant serà, bueno, interessantíssim. Jo només convido a tota la gent, sobretot els que vinguin sols, que no passa res, que nosaltres ens ajudarem a fer networking. Tenim pensades algunes idees perquè realment la gent intercanvi targetes i es vegi una miqueta obligada a conèixer altres persones.
Que no es quedin allà com un ciri trencat.
No és un sopar per anar de juerga. Els amics ja els tenim també, i no parlem de feina amb ells, no? Allà anem a fer amics per col·laborar i per tirar endavant.
Tot això el dia?
Demà a partir de 8:45. Però l'entrada és prèvia al sopar, és a dir, que ningú es presenti i diu, no, és que jo venia a sopar.
No,
han de fer la...
T'has de confirmar o inscriure prèviament.
Jovesdempresa.net.
Sí, senyor.
Tota la informació d'agenda, www.adec.cat. I avui no t'han deixat temps per res. Primer no me'n recordo del nom i després no ho deixo. Desastre total.
Res, només emplaçar-vos al nostre web on trobareu tota la informació, www.adec.cat.
Merci, gràcies Josep, gràcies Amèlia.
Gràcies a vosaltres.
Tornem en 5 minuts.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.